Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. Un 90% de la població de Catalunya entrarà en alerta per sequera demà mateix. La mesura que serà aprovada pel govern i que no afectarà l'aigua de boca abastarà la conca del Ter Llobregat, la més important del país, on es començaran a aplicar unes primeres restriccions que arribaran ja a l'àrea metropolitana de Barcelona i també en l'àmbit d'Arnius Boadella. La declaració implicarà la reducció de l'ús de l'aigua en l'agricultura, la indústria i per a usos recreatius. L'alerta afectarà 26 comarques, 550 municipis i més de 6,5 milions de persones i que s'activarà quan els embassaments de les conques internes de Catalunya es troben ja al voltant del 33% de la seva capacitat, molt per sota del 56% que es trobaven al febrer quan es va activar la fase de prealerta. La declaració no tindrà, però, de moment, cap afectació en el consum de boca, que continuarà estant del tot garantit. En concret, hi haurà una restricció del 30% en els usos d'aigua per a regar jardins i camps de golf o per omplir piscines o fonts ornamentals. La rebaixa de l'ús de l'aigua per reg agrícola serà d'un 25%, per a usos ramaders d'un 10% i en l'àmbit industrial d'un 5%. A grans trets, l'activació de l'alerta implicarà limitar l'ús d'aigua un màxim de 250 litres per habitant i dia. Troben morts dos veïns de Godall per inhalació de monòxid de carboni. Segons fonts policials, la família feia dies que no podia contactar amb els finats. Els veïns feia poc temps que s'havien instal·lat al poble. Tere Giné, La Plana Ràdio.
Segons informacions dels Mossos d'Esquadra, la parella, un home i una dona de 61 i de 54 anys respectivament, eren localitzats a l'interior d'una vivenda després que els seus familiars alertessin que feia dies no hi podien contactar. Els finats havien arribat feia poc temps al municipi, s'havien instal·lat en una casa amb el que aconseguien electricitat gràcies a un grup electrogen. Segons sembla, el grup estava a l'interior de l'habitacle sense cap tipus de ventilació, fet que hauria produït en tota probabilitat la mort de la parella, segons fonts policials. Veïns de Godall explicaven a Mossos que ara feia dies que no veien pel municipi els veïns, fet que indicaria que la mort no ha estat recent.
Nova reunió d'urgència per la llei dels anomenats fons nuclears. La Ribera d'Ebre s'han reunit avui els 5 consells comarcals afectats, alcaldes de municipis d'un radi de 20 quilòmetres i agents socials i econòmics del territori. Els alcaldes i els consells comarcals reclamen que no es canviï l'òrgan de governança i que no es vinculi als pressupostos de la Generalitat per al 2023. Canal T, Jonathan Farinyes.
Es celebra una nova reunió per la llei dels fons nuclears a la Ribera d'Ebre. Aquesta vegada amb tots els presidents dels consells comarcals afectats i els alcaldes d'un radi 3. L'objectiu ha estat compartir la situació i establir un posicionament conjunt davant la imminent tramitació de la proposició de llei. Els representants alerten de la pèrdua de competitivitat i de l'essència dels fons amb l'ampliació del radi dels municipis que optarien els fons.
El que hem de fer és que este fons se destini estrictament al territori, perquè si no, no ho aconseguirem. És més senzill anar a posar una instal·lació fabril al polígon industrial del Francolí que posar-ho al del Molló. Per tant, el benefici econòmic, l'inversor, només l'ha de tenir si està al costat de les centrals nuclears. Si no, no el pot tenir, perquè és que si no, no té sentit aquest fons nuclear.
A la trobada, els alcaldes i presidents dels consells comarcals han instat els grups parlamentaris a posar esmenes a la llei per retornar als acords i al reglament ja redactat i consensuat entre tots els municipis i agents importants.
Això és tot per ara. Tornem d'aquí una hora amb més informació i fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Bona
Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a Ran de Mar. Són 4 minuts passades de les 4 d'aquest dilluns 21 de novembre. Què tal? Com ha anat el cap de setmana? Esperem que ho hàgiu gaudit. Almenys la tardor ja és aquí i les seves temperatures tornen a la seva normalitat. Al programa d'avui, després de l'actualitat, tindrem l'esportista Raül De Cal, que ha aconseguit una fita històrica pel Reial Club Nàutic de Tarragona, sent el primer esportista en 140 anys del club que ha participat en la categoria d'adaptat, obtenint la 5a posició en el Campionat d'Espanya de remergòmetre. I tot seguit ens farem ressò de l'aprovació al Parlament de la resolució per convertir Radio Liberty en un espai museu dedicat a la Guerra Freda. Avui volem posar en context aquesta esperançadora notícia i fer un repàs a la història d'aquest emblema de la Guerra Freda situat al bell mig de l'Empordà. I després amarrarem a Calafell amb els amics de la vela llatina Carlos Barral. Allà volem conèixer la història de la Francisca, l'última barca de bou de pesca d'arrossegament a vela de Calafell i de tot Catalunya. Continuarem amb la problemàtica de la vespa asiàtica i la seva afectació sobre la producció de mel i el sector apícola. El nostre company Francesc Callau en parla amb Néstor Casanova, president de la cooperativa Apícola de Tarragona. I per últim parlarem amb el periodista Miquel Conote, que dirigeix el documental The Guru Guru Trial a Netflix, que aborda el controvertit judici contra l'estat espanyol en el Tribunal Europeu de Drets Humans per les devolucions en calent a Melilla i que, atenció, va establir jurisprudència amb la sentència de 2020. Doncs res, queda't amb nosaltres les següents dues hores i anem a viure-les arran de mar. I sense més dilacions, en el programa d'arran d'avui tenim els companys i companyes Carles Bonasterio del Canal Blau de Vilanova i la Geltrú. Bona tarda, Carles.
Molt bona tarda, Fran. Molt bona tarda, companys.
La nostra companya de la Cala Ràdio, l'Ametlla de Mar, Laia Oltra. Com portes aquest dilluns, Laia?
Bona tarda, molt bé, companys. Tot a punt.
La nostra companya de Ràdio Delta.cat, Diana Mar. Bona tarda, Diana.
Bona tarda, companys.
I el nostre company de Ràdio L'Escala, Sergi Corral. Com va el dilluns, Sergi?
Molt bona tarda, molt bé, Fran. Demà, atenció, perquè tu, la Diana, la Laia i en Carles, pedres a les butxaques.
Pedres a les butxaques, sí, senyor. A l'equip tècnic, Toni García, com sempre. I també un servidor al que us parla, Fran Richard, des dels estudis de Tarragona Ràdio. Doncs això, que benvinguts i benvingudes a Ran de Mar. Comencem l'actualitat per RadioDelta.cat perquè el Consorci d'Aigües de Tarragona participa en un projecte europeu sobre el control de la qualitat de l'aigua. Diana.
Així és, Frank. El Consorci d'Aigües de Tarragona participarà en el projecte Gestió Climàtica Resilient per una desinfecció segura i productes derivats en sistemes d'abastament. Inclòs dintre del projecte s'escriu, seleccionat per la Unió Europea Horizon 2022 i que té un pressupost global de 4 milions d'euros. Este projecte està coordinat per l'Associació Alemanya de l'Aigua i participen 11 entitats, entre les quals destaca la Universitat d'Hamburg i la Universitat Politècnica de Milà. En l'àmbit estatal hi participa el Centre Tecnològic Eurecat i el Consorci d'Aigües de Tarragona. El projecte consta de dues línies principals d'investigació: per una banda, aplicar nous mètodes de mesura de la qualitat de l'aigua, i per l'altra, utilitzar tècniques digitals per optimitzar el procés de desinfecció. El CAT concretament hi participaria per experimentar els avenços en la seva pròpia xarxa de distribució, provant nous equips de detecció de trihalometans i subproductes de la desinfecció, així com altres tècniques avançades. avançades. L'objectiu del consorci en aquest projecte és el d'optimitzar els processos de floculació, decantació i filtratge de la planta de tractament d'aigua potable, així com el de perfeccionar l'ús dels electrocloracions a la xarxa de distribució, la part de subvenció que li pertoca al CAT per a poder destinar recursos humans i tècnics al projecte és del voltant de 200.000 euros.
I la Guàrdia Civil de Tarragona intervé cranc blau sense documentació sanitària i comercial a l'Ampolla, a Laia Oltra.
Sí, exacte. La Guàrdia Civil de Tarragona, mitjançant els seus agents del CEPRONA i de manera coordinada amb la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, han confiscat, com deies, a l'Ampolla, a l'interior d'un vehicle, 34 quilos i mig de cranc blau sense cap tipus de documentació que emparés la seva legal traçabilitat, captura i venda. Per les circumstàncies, tot apunta que el producte pesquer es trobava disposat per la seva entrada al circuit comercial, tot i no tenir la documentació sanitària i comercial corresponent. L'operatiu conjunt tenia per objectiu intentar eliminar les irregularitats del transport il·legal de cranc blau i la seva posterior comercialització il·lícita, cosa que malauradament se sospitava que s'estava produint. D'aquesta manera es va establir una sèrie de dispositius amb la finalitat d'identificar els transportistes i els clients potencials. Amb aquestes actuacions es tracta d'evitar la possibilitat que algun tipus de contaminant pugui entrar a la cadena alimentària per a consum humà. També persegueix l'evasió d'impostos per referir-nos a un gènere alimentari que, com la resta de productes comercials, s'ha de fiscalitzar reglamentàriament per la seva legal comercialització. Aquests fets han estat posats en coneixement del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat a fi de poder obrir el corresponent expedient sancionador. Els exemplars incautats van ser immobilitzats i dipositats a la llotja del Port Pesquer de l'Ampolla i ha passat a disposició del Servei de Seguretat Alimentària del Departament de Salut per poder acreditar la seva aptitud per al consum humà i, en cas afirmatiu, donar-los a una entitat benèfica.
I ens anem al nostre company Carles Monasterio del Canal Blau perquè el govern activarà l'impost als creuers el 2023 segons el principi de qui més contamina, més paga. Ens amplia la informació, Carles Monasterio.
Doncs el govern ja té a punt l'impost als creuers que entraria en vigor a partir del 2023 en cas que s'aprovin els pressupostos. El nou tribut estarà basat en aquest principi que deies, Fran, qui més contamina, més paga i, per tant, gravarà els grans vaixells que més emissions fan a les zones portuàries de Catalunya. Així ho anunciava aquest matí la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Un altre impost, que és l'impost dels creuers, que ja l'estem treballant amb... Bueno, de fet, està ja molt avançat i molt treballat amb economia i ja l'aplicarem, doncs, el proper any.
Tal com hem sentit, la consellera ha assegurat que el seu departament, juntament amb el d'Economia, ja tenen molt avançat el desplegament del nou impost i ha remarcat que en cap cas limitarà l'entrada de creuers. Així mateix, Jordà també ha anunciat que els comptes de l'any preveuen mantenir congelades les tarifes de l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. La congelació d'aquesta tarifa sobre els vehicles de tracció mecànica és una de les mesures que va aprovar l'executiu per tal de pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna. En relació amb els impostos, Jordà també ha explicat que treballen en un tribut sobre les activitats econòmiques més contaminants, que no ha concretat que preveuen posar-lo en marxa, tot i que la vocació és que sigui també el 2023. Sobre els pressupostos de la Generalitat per al 2023, Jordà ha detallat que el Departament d'Acció Climàtica comptarà amb una partida més gran que els comptes d'aquest any.
I el govern declararà l'alerta per sequera en els àmbits d'Arnius, Boadella i Ter Llobregat sense afectar l'aigua en boca. Ens amplia la informació Emili Pacheco.
Bona tarda, Fran. Doncs sí que hi haurà afectació pels usos agrícoles, ramaders, industrials i recreatius. En declaracions a Catalunya Ràdio, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha explicat aquest matí que amb l'entrada en alerta d'aquests dos nous àmbits, ara ja n'hi haurà 26 comarques en alerta i 550 municipis amb un total de població afectada de 6,7 milions de persones. La ciutadania no ho notarà. No hi haurà talls d'aigua, ha apuntat Jordà. Concretament, la declaració d'alerta implica la reducció d'ús de l'aigua per a reg agrícola, en aquest cas un 25%, per usos ramaders un 10%, per usos industrials un 5%, per usos recreatius que impliquin un reg un 30% i per altres usos recreatius el 5%. La consellera Jordà ha apel·lat a la responsabilitat dels ciutadans que aquest estiu, diu, han augmentat 11 litres d'aigua de consum diari. De mitjana, cada persona utilitza 130 litres d'aigua al dia a Catalunya. La titular d'Acció Climàtica ha insistit en la prova pilot del parc eòlic Marí a l'Empordà i ha indicat que estan esperant que el govern espanyol els doni resposta. En qualsevol cas, espera que la puguin començar de manera immediata. Jordà ha afirmat que l'energia eòlica és necessària i que canviarà el paisatge. La consellera ha assenyalat que, tot i que el govern aposta per parcs petits, també se'n necessitaran, diu, de més grans.
I Palamós tanca una temporada de creuers de rècord amb el repte de preparar el port per una millor electrificació dels vaixells. Perdó, ens amplia la informació, Sergi Corral.
Sí, és així. Fa uns dies, i comentàvem també que fa uns dies el balanç de temporada de creuers a Roses, Palamós també ha tancat temporada i el balanç en aquest port del Baix Empordà encara és millor. El port de Palamós ha acollit 56 escales de creuers aquesta temporada, una xifra de rècords, inclús comparat amb les temporades prepandèmiques, ja que és un 26% més que les escales que es van rebre l'any 2019. El repte d'ara és fer compatible aquesta afluència de creuers amb la sostenibilitat. Un 90% dels vaixells que han arribat a Palamós ja disposen de motors híbrids, d'electricitat i de dièsel. Per això cal un sistema d'electrificació i recàrrega eficient a les instal·lacions del port. Pere Vila, director general de Ports de la Generalitat, ens valora aquest nou repte.
Que heu de pensar que aquí s'hauria d'instal·lar tota una central elèctrica. Dit així, ja veieu la complexitat i en especial el cost. Però és veritat que el pla director ho haurà de recollir, perquè aquest moll té les característiques que té. Això fa que s'hagi de fer inversió en aquest sentit d'electrificar el port de Palamós.
També hem de recordar que el port de Palamós està en tràmit de la redacció del seu nou pla director, un procés que s'està allargant més del previst.
I avui es celebra el Dia Mundial de la Pesca amb una crisi inèdita global i una de les més agudes dels últims anys. En una entrevista que hem rescatat de l'agència EFE, la presidenta de l'Associació Europea d'Economistes Pesquers, Leire Gotti, reconeix que l'envelliment i la falta de relleu generacional a la pesca és una dificultat greu a Europa que dificulta el seu futur. La pesca dona treball a 58 milions de persones a tot el món només en el segment primari, un 21% d'elles dones, segons l'Organització de Nacions Unides per l'Agricultura i Alimentació, FAO. Espanya és la principal potència pesquera de la Unió Europea amb més de 8.000 vaixells, 31.000 ocupacions directes i 150.000 indirectes. Les dificultats com el cost del gasoil, la logística i especialment la inflació, factors que estan propiciant una crisi de gran abast de formes diferents i a totes les baules com són les flotes, la indústria i l'aqüicultura. Pel que fa a la pesca espanyola i de la Unió Europea, des de l'Associació Europea d'Economistes Pesquers, recorden que venen d'un context regulador molt complicat per la recent obligació de desembarcament de les captures exigides per la política pesquera comunitària i per l'alteració del repartiment de quotes a causa del Brexit. Això cal afegir les pressions creixents per part de la societat per millorar la sostenibilitat, perquè hi ha major preocupació pel medi ambient i això s'està donant a terme mitjançant la implantació d'espais protegits. En aquest sentit, la competència per l'espai marítim s'accentua per la carestia energètica i pels plans per implantar energies renovables. Les plantes eòliques, l'aqüicultura, la pesca, el transport logístic i altres altres sectors de l'anomenada economia blava competeixen i aquesta tendència ha vingut per quedar-se. Segons el pare de l'Eire Goti, aquesta crisi és un crit d'atenció per augmentar el valor de la pesca i la seva sostenibilitat mitjançant la reducció del consum energètic o dels costos i millorant la qualitat dels aliments. I ens anem amb el temps de la mar del Servei Meteorològic de Catalunya.
La temperatura es manté un pèl baixa com a conseqüència d'aquests núvols que a hores d'ara són presents a bona part del territori i a hores d'ara tenim tan sols valors que es mouen entre els 14 i 15 graus arran de costa i temperatures per sota dels 13 graus en molts indrets del país i per sota dels 10 graus a tot el que és el Pirineu, Prepirineu i punts de la Catalunya central. Al llarg d'aquestes properes hores podrà pujar lleugerament, però no massa més, i és que tindrem aquests núvols que, a més, al llarg d'aquestes properes hores també han de deixar precipitació. Arribarà a primeres hores de la tarda per la meitat oest del país i s'estendrà cap a la resta al llarg de la tarda. Alguns ruixats han de ser més actius, sobretot en punts del Pirineu, cap al nord de les comarques gironines, i ja de cara al final del dia els ruixats s'estendran sobretot cap a les comarques de Barcelona i també de Girona. Especialment també cal destacar que cap a les comarques de Tarragona o cap a la meitat sud del país i d'altra banda cap a les cotes més altes del Pirineu i bufarà el vent amb intensitat. Atenció, perquè també el Servei Meteorològic de Catalunya des d'aquí mateix s'ha activat un avís respecte que part d'aquest vent podrà ser força destacat i no només a la meitat sud del país sinó també a punts de la Catalunya central. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme, i ens anem amb la informació viària del Servei Català de Trànsit. Endavant, Marta.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora parlem de fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país, també a les vies de l'àrea metropolitana de Barcelona. El volum de trànsit encara és baix i no ens consten incidències que compliquin la circulació. Així que, de moment, això és tot des de Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
I avui a Esports a la Mar tenim un gran esportista que ha fet història. Precisament ha fet història al Reial Club Nàutic de Tarragona en participar en un campionat d'Espanya en la categoria d'adaptat. Un fet que no passava en 140 anys i que a més va obtenir la cinquena posició en el campionat d'Espanya de remergòmetre celebrat per la Federació Espanyola de Remo Astúries. En aquesta mateixa cita també va poder fer la classificació i obtenir la classe PR1, la màxima per remers amb discapacitat física. A Espanya només competeixen 3 esportistes en aquesta categoria de rem i ara el Raül és un d'ells. El Reial Club Nàutic de Tarragona reivindica la labor que ha estat fent els últims anys, apropar el mar a totes les ciutadanies i ciutadans sense importar la seva condició ni la seva edat. Perquè ens parli d'aquesta fita, tenim en línia el Raül de Cal. Raül, com estem?
Molt bé, moltes gràcies.
Raül, felicitats per aquesta fita d'haver aconseguit, a més, aquesta cinquena posició, classificant el Reial Club Nàutic en tota la seva història, en aquesta categoria d'adaptat. Ja sé que és una pregunta molt òbvia, però com ho vas viure? Com va anar la celebració, Raül?
Amb molt de nervis, al final molta alegria, i el que diem, no res pot sortir si no tens la constància i la perseverança, no? No, en aquest cas ha sigut uns entrenos molt, molt durs amb l'ajuda del club i bueno, el que diem, no? molt xulo, molt divertit.
Del campionat de remergòmetre, que és un campionat de rem adaptat precisament perquè una persona que no ho entengui, que no hagi vist mai aquesta disciplina, com es fa a banda de vull dir, com es produeix aquesta competició, quines eines necessites, com es competeix en un certamen així?
Bàsicament, en el meu cas, estem utilitzant una cadira especial, uh-huh. La qual cosa no tindre control de tronc per la lesió que és molt alta, doncs una cadira que impedeix que te vagis enrere o te vagis endavant, no? Vas lligat i ja està. No utilitzen cames, la qual cosa només utilitzen braços, no? Uh-huh. També està competint gent invident, gent que té una amputació d'una cama, d'una amputació d'un braç, etc.
Perquè a més tu, Raül, tens 45 anys, ets una persona que entrena de valent. Molta gent a vegades no fica la mirada a aquestes competicions, però són competicions també duríssimes. Com ho podries descriure? Com va anar aquí a Astúries aquesta competició?
Molt dur. Primer perquè et trobes amb molta gent que t'està mirant i tens molt de nervis, no? I han acabat dues, clar, són el que diem, són 2.000 metres, no? Que la gent al qual tira, quan tira amb cames, fa força amb les cames i va ajudant-se, nosaltres només ens podem ajudar amb el que tenim, no? Que són una mica d'ombros, braços i molt poca esquena.
Molt poca esquena. Ja,
tens que tindre darrere un entrenament de molt fort, molta resistència, molt aguante, és complicat, però bueno, Massa d'aquí ho hem aconseguit.
Quin és el teu entrenament, Raül? Què fas tu cada dia per entrenar?
Mira, jo faig 6 dies a la setmana d'entrenament, faig 3 dies a la setmana el que és cardio, que és dilluns, dimecres i divendres, en aquest cas, que són uns 45 a 1 hora de rem a Mergo, i encara surto el que és el tram del Faro a fer el Faro, que són uns 8 o 9 quilòmetres diàriament. He acabat 3 dies a la setmana, que són dimarts, dijous i dissabte, faig el que és entrenament de peses, el que és musculació pura i dura.
I ja tens uns braços preparats pel rem, que no?
Bueno, encara queda molta feina, però sí.
Per què vas escollir el rem dintre de les categories que podies fer? Per què el rem?
A veure, jo quan vaig sortir de l'accident vaig començar a entrenar, clar, buscava algun tipus d'entrenament que no depengués de ningú. A l'hora de, quedem i fem un partit de, per exemple, de baloncesto, el que sigui, no? Perquè clar, tinc família i no volia pues, que no pogués anar, no putejar ningú parlant, clar, no? Doncs m'havia comprat una màquina de rem d'aquestes vulgars i normals, no? I clar, feia 3 dies a la setmana rem, sortia a rodar, que inclús vaig fer l'empresa de mitja marató de Tarragona, sortia a rodar i feia rem, no? Clar, i des del Nàutic van començar a parlar amb un germà que es diu Berni, que també està al Nàutic, a veure, de preparar una mica el tema d'esport adaptat dintre del Nàutic, no? M'ho van proposar, em va semblar molt bé la idea, que més o menys ho teníem encaminat, i vaig començar amb ells doncs, fa 2 o 3 mesos, entrenar amb ells.
Fa 2 o 3 mesos?
Sí, fa 2 o 3 mesos.
Però això és molt poc, eh? Vull dir, en 2 o 3 mesos has aconseguit que per primer cop el Reial Club Nàutic en 140 anys tingui algú classificat en aquesta categoria, no? Pues, suposo que l'alegria del club deu ser immensa, també.
Sí, i meva, que puguin posar aquesta confiança en mi i que m'hagin ajudat tant, clar.
I ja tens vista, ja olímpics d'això? Pots competir també amb una selecció paraolímpica? Com està aquest tema?
Pues ara vam fer el que és el que és cap de setmana per entrar als Paralímpics, no va poder ser, però bueno, el que diem, hi ha més competicions no se'n puguin fer. Ara el dia 31 de desembre tenim també una competició online a Mergo, a veure com ens va, el 31 de desembre d'aquest any. I van sortint coses que ens anirem puntuant, apuntant i a veure com van.
Només rem o t'atreveixes amb unes altres disciplines?
Rem.
Rem només, eh?
Sí, ara estem en rem ergonòmic, a principi d'any volem ja assentar el que és el rem amb l'embarcació, aigües tranquil·les, en aquest cas el riu, i, bueno, i a partir d'aquí pues, continuar fotent-li canya. Jo, en principi, jo crec que amb el tema del rem m'ho preparar bastant i seguint les meves pautes d'entrenament, com és sortir a rodar, gimnàs i tal, jo crec que tinc ja els matins més que coberts, perquè a la tarda tinc la família i també s'ha d'estar amb ells.
Clar, és el que toca a la família. A més, suposo la família també molt contenta de que en 3 mesos hagis arribat i, vamos, ja estiguis guanyant, eh?
Sí, ja, però ha sigut un puntal bastant important perquè vulguis estar on està, no? Te recolzen, t'ajuden... Bueno, sí.
A més, suposo que també per tu això és un desafiament, és un repte, el fet d'entrar en poc temps, d'estar molt preparat físicament, seguir una sèrie de fites d'un món que coneixes de fa uns pocs mesos.
Desconegut, era desconegut totalment, sí, ha sigut un repte bastant bo. També hi havia un entrenament previ d'aquests 2 últims anys, no?, de no haver parat, però bueno, arribes, te sentes a la màquina d'ergo, màquina nova, postura nova, la tècnica, ostres, és molt diferent. He tingut l'ajuda de bastanta gent del club, un d'ells el Marc Franquet, ha sigut un remei olímpic, que m'ha ajudat molt amb el tema de la tècnica i el tema de poder remar bé, no?
Clar, perquè s'ha de remar bé, s'ha de tenir tècnica, però vaja, això en poc temps ho has pillat ràpid, eh?
Sí, s'ha agafat ràpid. També tinc el suport d'un bon entrenador personal, que té un dinar aquí Pallaresos, el Tomàs, que, ostres, el tema dels entrenaments de musculació enfocats també pel tema del rem, treballar molta espatlla, resistència, també m'ha estat matxacant molt, i mon germà, que hem estat cada dia entrenant, que el tio no em deixava ni respirar, i tira, i fota'l, i no paris, i vinga. Ostres, Bernis, que avui m'ha fa mal el cul, no? Perquè, clar, tot el dia sentat, no sé si podré baixar. Tu, baixa baix, ho tenia a buscar, però, bueno, el que et dic, ha sigut un global de persones i de tal que m'han ajudat molt, sí.
Perquè és el que deies, la teva relació amb el món nàutic era zero, no?
Zero. Bueno, el coneixia, el que et dic, de quan arribava a la comandància, aparcava el cotxe i començava amb la cadira a rodar, de veure'ls, no? I ja fa un any, parlant amb un germà i amb un amic de mon germà, que es diu Vicenç, que també és del club, ostres, m'agradaria algun dia provar de sortir l'aigua, no? Clar, si feia una mica de por, ostres, tu l'aigua, si passa alguna cosa, no estem preparats, com ho podem enfocar? Bueno, se va fer un sondatge i vam dir que no, no? Fins que, bueno, fa 2-3 mesos la directiva del club, on doncs, li van comentar a mon germà i va sorgir el tema i, hòstia, doncs, tots amb moltes ganes endavant.
I ja tens referents dintre del món del rem? Ja tens ubicats una mica els teus futurs rivals?
Sí. Tenim el super Javier Reja, que és olímpic, que el tio és un màquina. També tenim el Pablo Bartia, que ara està, bueno, que no està competint, que també és bastant bona màquina, però bueno, entre tots ens fem una mica de pinya, m'han donat molts bons consells, encara que siguin rivals difícils, no? Però bueno, bé.
I quins consells donaries tu a la gent que està començant en aquest món? Què els diries?
Que estan començant en aquest món, sigui amb aquest esport o sigui amb un altre.
Sigui amb aquest esport o un altre, però que sigui adaptat, no? Que perquè a vegades sí. creiem que perquè som grans o tenim una edat ja no tenim dret a participar, però tot al contrari.
Sí, a mi unes paraules que m'han dit algun molt importants és CP, no? Constància i perseverància, no? No et rendeixis, a part de ser un esport que és saludable, són moments que t'ajuden a desconnectar i no pensar en com estàs, no? T'adonen llibertat, però clar, a mi l'hora de fer tant d'esport m'ha donat la llibertat en el sentit que, hòstia, tinc aquesta cada dia a Tarragona, tinc que pujar jo sol al cotxe, tinc que muntar la cadira, desmuntar-la, la qual cosa vas agafar en pràctica, vas agafar en força pel sentit de poder-te moure tranquil·lament, no estàs tot el dia davant de la tele amb Netflix, etcètera, la qual cosa no tens perill de llegar-te ni res, i ostres, i hi ha algun tan satisfactori com veus tu un procés d'uns entrenaments i tal, que al final, hòstia, veus un resultat com ha sigut ara, no?
I a més el que està envoltat de la naturalesa, això sí, és molt...
Sí, a vegades que ha plogut i he tingut que entrar a casa, ostres, remar allà a casa i tal, poder sortir, el que et dic, aparcar, fer una mica de remo, i encara sortir aquest tram del Faro, que és una hora i deu, que el faig sencer, s'està donant una llibertat increïble. Estaves trobant amb gent que et trobes sempre, vas saludant, o una vegada pares allò a xerrar, bueno, sí, bé.
I quins són els reptes del futur? Quins campionats et queden ara pel davant?
Uf, encara estic una mica ben amb aquest, però en principi m'agradaria el d'Espanya, el campionat d'Espanya.
Perquè allà a Astúries suposo que ja vas començar a fer bones migues amb els companys, amb els altres clubs, amb els altres equips.
Sí, però el que et dic, ostres, jo m'ho esperava diferent, no? M'esperava que no pogués entrar tanta gent i tal. Clar, quan vaig arribar allà, vaig veure aquell pedazo de poliesportiu que hi havia, totes les màquines davant, i un fotimer de gent davant que he dit, mare meva, vaig estar, el que et dic, doncs potser una hora, dues hores, que estava la presidenta, la vicepresidenta del club, que se no podia ni parlar, estava supernerviós, no? I col·lapsat total, i doncs vaig parlar amb ells al final una mica, i encara, clar, teníem tot el viatge de tornada, que eren 9 hores.
Clar, que a més era Astúries, vull dir que és arribar allà, descansar una mica...
Al principi, clar, Castro, vaig sentir a Castro Urdiales, no? Vaig pensar jo, sí. dintre de la meva no, inexperiència, no? Clar, quan agafo un llarg amb el cotxe, no, Dani, foteu mica, tenim 5 hores, no? Si són 8, si són 5... Cabul, és a Castropol, no, que és Castrodial, és a Castropol.
Castropol.
Truca a l'hotel, anul·la'l.
On dia...
Eren 9 hores, clar, doncs va ser justament acabar, que vaig acabar a les 2:05, por ahí, estar per allà una miqueta i tirar pel corrent, clar, teníem, per el que dic, 8-9 hores a baixar.
La toponímia us va jugar una mala passada, però vamos. Sí,
però total, però bueno, mira, baixàvem, riem, va estar bé, també.
Raül, i per últim, és això mateix, animes a la gent també a que l'entri sí. aquest esport, que no hi ha límits, que per exemple sí. molts clubs nàutics estan preparats cada cop més, tenen més recursos,
sí.
no?
Sí, sí. Fa una mica de poc, ostres, sortir a rama a mar, però estan molt ben preparats, tenen uns tècnics brutals, tenen lanxes motores que te van ajudant, te van tal, sí. Ara, inclús, entrarem a ramar el que és el que diem el riu, aigües tranquil·les, i encara que no sigui el rem, tenen més activitats, no? I no sé, brutal, sí.
Perquè,
no recomano, per 100%.
Categoria individual, eh? Categoria en equip encara no n'hi ha, no?
No, diguem.
Perfecte, Raül. Raül de Cal, felicitats des d'aquí de Ram de Mar pel teu èxit i sobretot per aquest èxit que també has portat al Reial Club Nàutic, que mai en la seva història havia tingut un classificat, i a més ets dels pocs d'aquest Olimpo del PRU, que només sou tres. Què és això del PRU?
Sí.
Explica'm una mica això, que no ho sàpiga, què és el PRU.
El PRU és on te cataloguen segons el tipus de lesió que tens, no?
Uh-huh.
En aquest cas, PRU són els que no tenim mobilitat o control de tronc, uh-huh. i només podem fer lo que és exercici amb una mica d'ombro, braços i una mica d'esquena.
Uh-huh. I seria la categoria més important o la menys? O...
No crec que sigui més important o menys uh-huh. important. No són els que... Històricament tenim una mica més de dificultat.
De dificultat.
Ens donen uns segons d'avantatge, que en aquest cas són 120 segons, són 2 minuts, en respecte als altres, no? Però, bueno, fas una idea, el PR3 serien, per exemple, gent invident, no?, que no hi veu, que utilitzen tot el cos per poder fer la força, però l'únic que no hi veuen, aquests serien catalogats com a PR3.
Déu-n'hi-do, i quins esportistes, perquè a més vosaltres esteu competint a més amb alta competició, podríem dir,
sí.
i hi ha competitivitat i no és fàcil.
Sí.
I bueno, Raül, pues seguirem les teves aventures i la teva carrera esportista, que només vas començar fa 3 mesos, és increïble, Raül, tot un exemple de dir quien quiere puede,
sí.
i et seguirem a Ram de Mar, d'acord?
Molt bé, molt agraït.
Moltes gràcies, Raül. Salut.
Vinga, a reveure.
avui amb aquesta cançoneta ens anem a les profunditats de l'actualitat, perquè divendres passat ens fèiem ressò de l'aprovació al Parlament de la resolució per convertir Radio Liberty, us en recordeu de Radio Liberty? Jo no, en un espai museu dedicat a la Guerra Freda. Avui volem posar en context aquesta esperançadora notícia i fer un repàs a la història d'aquest emblema de la Guerra Freda situat al vell mig de l'Empordà. Sergi Corral.
Bona tarda, Fran. Jo, aviam, per edat tampoc me'n recordo ben bé, però sort que tenim persones com aquí en Pau Bosch, que és president de l'associació Salvem la Platja de Pals, que ens en farà memòria. Precisament aquesta associació ha estat una entitat que ha estat clau en tot aquest procés de protecció del patrimoni de Radio Liberty. Molt bona tarda, Pau.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, pels, com diuen en un programa famós de la ràdio, pels de l'ESO, explica'ns una mica la història del conjunt aquest de Radio Liberty fins ara i en quin punt ens trobem.
Bé, Radio Liberty, pels qui no ho coneixen, era la ràdio més important del món. És a dir, tot i estar al mig de la platja, no?, la platja de Pals, era la ràdio més important del món en el sentit que era una ràdio de freqüència curta que es sentia pràcticament arreu del món. Era tan important la radiació que feia que era capaç de fins i tot donar la volta al món, perquè utilitzava el mar com a mirall i l'estratosfera, i era capaç d'arribar a tot el continent asiàtic i pràcticament tot Orient Mitjà i tots els països, que era aquest objectiu real, tots els països que hi havia darrere el bloc soviètic del taló de cer.
Clar, això en mans de qui estava era un instrument molt, molt poderós, no? En el cas de la ràdio.
Sí, era molt poderós. De fet, si parleu amb gent, no sé, que tinguin 40 anys o més, que siguin d'algun país del bloc soviètic, us explicaran la importància que tenia aquesta ràdio per ells, perquè era l'única finestra que tenien per poder tenir informació que no fos tota d'un sol bàndol, no? Perquè pensem que en aquells moments no hi havia internet, la gent no tenia la possibilitat d'accedir a internet, i l'única manera que tenien de saber alguna notícia de fora del taló de cer era a través de la ràdio.
I el bloc, clar, ara em ve el cap, no sé, Fran, també si a tu, amb la situació d'ara que estem patint ara actualment, si el bloc soviètic no va tindre alguna intenció de carregar-se aquesta ràdio.
Sí, ho feien. Ells tenien a les fronteres, tenien unes ràdios, unes antenes, que miraven d'emetre a la mateixa freqüència. El que feien des de Pals era que anaven modificant la freqüència, i llavors quan tu estaves escoltant, que evidentment estava prohibit, perquè les autoritats soviètiques ho prohibien, i havia de ser una cosa molt amagada, no?, perquè podia denunciar el veí, etc. Havies d'anar amb la mà, anar movent el dial per poder-ho escoltar.
Déu-n'hi-do. I entrant una mica ja en la notícia, la setmana passada ens fèiem ressò de l'aprovació d'aquesta resolució per part del Parlament. Ho hem de prendre com una bona notícia. No sé si un primer pas de molts que vindran o quelcom més definitiu.
Sí, bé, és una molt bona notícia. Nosaltres ho hem estat perseguint durant molts anys. Penseu que just fa uns mesos ja s'havia aprovat per part del Ministeri de Transició Ecològica l'enderroc de tots els edificis. No volien deixar absolutament res. De fet, havien aconseguit un pressupost que era tan petit que fins i tot s'estava discutint si trinxaven la runa i la deixaven al mateix parc natural. I finalment, primer a través de la declaració del bé d'interès cultural, ho hem aconseguit a través del Consell Comarcal amb el recolzament de l'Ajuntament de Pals, i després amb la resolució de la proposta que s'ha presentat al Parlament, en el qual es vol que es faci aquest memorial de la Guerra Freda, creiem que ara estem en un moment oportú, amb un consens polític, que mai hi havia hagut consens, perquè cada un volia fer un projecte diferent, i finalment sembla que s'han posat d'acord i ara totes les administracions i tots els partits polítics recolzen aquesta idea. Per tant, és un moment molt important en el qual nosaltres reclamem que s'utilitzin fons europeus per poder tirar endavant aquest projecte, però també alhora es pot es podria aprofitar algun fons perquè també la Diputació de Girona preveu pels béns d'interès cultural un pressupost que es pot utilitzar i, per què no, també el Ministeri i la Generalitat podrien aportar fons també per poder fer aquest museu.
Així podríem dir que la patata calenta està més repartida ara. Hi ha una part, una miqueta de tots per tirar endavant.
Sí, això fa... just quan es va abandonar l'activitat, va haver-hi uns anys de transició en els quals el Ministeri tenia vigilància i evitava que se fes un vandalisme, no? Perquè hi havia coses de molt d'interès industrial, penseu que hi havia material de primera qualitat, no? Era la ràdio més potent del món. Llavors, és una llàstima perquè finalment el Ministeri va deixar de fer la vigilància i va entrar gent que va fer sabotatge i vandalisme i se'n van endur moltes coses, però ara creiem que és l'oportunitat, no?, de revertir-ho i de... En aquell moment es podria haver fet moltes coses, és una llàstima que no s'aprofités tot això per alguna cosa, no? No creiem que... Evidentment, les antenes es van enderrocar i ho celebrem, no és ara el moment de tirar enrere, però sí que va ser una oportunitat perduda i ara creiem que s'obre un altre cop la finestra per poder explicar a les generacions futures i les presents què era Radio Liberty, per què era tan important i quines coses van fer que canviés el món gràcies a Radio Liberty. Per tant, explicar la Guerra Freda i explicar tantes coses que es poden explicar des d'un lloc tan concret com és Pals.
Una pregunta, Pau. Què en sabem de la gent que estava a Radio Liberty? Teniu contacte amb gent que treballava allà? Quins són els noms i cognoms dels treballadors i treballadores? Si hi havia molts, pocs? Qui els dirigia? Com era la vida de la gent que ocupava aquestes instal·lacions?
Hi havia moltíssima gent treballant. També és veritat que hi ha diferents moments de Radio Liberty. Hi ha moments en els que hi ha menys personal. Els darrers anys es va buidant una mica es va donant menys treballadors, però fins i tot tenien el seu autobús propi, la Sarfa dels americans, li deien. Hi havia moltíssima gent que vivia a Palamós, a Palafrugell, uh-huh. i a diferents indrets a prop de Pals, i era gent molt preparada. Hi havia tècnics, sobretot tècnics, que també era bastant famós perquè tenien uns sous bastant elevats i tothom volia treballar a Radio Liberty, però també hi havia intèrprets. Penseu que des de Radio Liberty s'emetia més de 30 idiomes i, per tant, les cintes venien gravades de Múnich, uh-huh. perquè es feia tot des de la central de Radio Liberty, que estava a Múnich. S'enviaven les cintes per avió cada dia urgents i arribaven a les antenes que es retransmitien, però en algun moment determinat hi ha hagut algun problema tècnic que no arribava la cinta i havien de tenir personal qualificat a la ràdio per poder fer les traduccions i poder fer l'emissió, que s'havia fet també en algun moment determinat des de la mateixa ràdio.
Llavors hi havia una petita colònia nord-americans per la zona, llavors, no?
No, nord-americans era només el director, uh-huh. El director d'això, però el personal que hi treballava eren locals, era gent de Pals, gent de Palafrugell, gent de l'Escala, gent de Palamós, o també gent de Catalunya que s'havien traslladat a viure aquests indrets per poder estar més a prop de Radio Liberty. Però també hi havia molt de personal de la zona del Baix Empordà.
I aquesta gent, Pau, s'ha involucrat, per exemple, amb la vostra associació? Col·labora o hi teniu relació?
Sí, hi ha un dels treballadors, bueno, diversos treballadors que tenen col·lecció privada, perquè quan això es va deixar abandonat tot sense... hi havia el perill, no?, de que hi hagués vandalisme, de que la gent agafés coses. Moltes coses van enviar als arxius de Ràdio Nacional d'Espanya, algunes altres es van vendre a museus d'arreu del món, com el MoMA, per exemple, però d'altres els mateixos treballadors els van adquirir, gràcies a aquesta gent s'ha pogut conservar algunes coses, i han creat el Museu Virtual de Radio Liberty, que podeu consultar a la seva web. Som bastant actius, és un grup de treballadors, i des d'aquest museu virtual, doncs, són capaços de saber moltes coses de com era el dia a dia de la ràdio i de com treballaven i de com era la vida dintre de Radio Liberty.
I el pla ara és una mica traslladar aquest museu virtual o aquest centre d'interpretació virtual en una futura restauració d'aquestes edificacions.
Sí, ara l'objectiu és fer un pla, que pugui, un projecte que amb continguts que siguin relevants, definir els continguts, definir com s'administrarà aquest museu, com s'administrarà aquest memorial, aquest centre d'interpretació, que no ha de ser només un lloc mort, no? Un lloc que només de visita, sinó també volem que sigui un lloc d'investigació, un centre d'interpretació en el qual hi treballi gent i puguin investigar sobre què era la Guerra Freda, què era Radio Liberty, i creiem que ara és el moment de decidir quins edificis s'hauran de restaurar. Creiem que, per exemple, l'edifici central on de les oficines és de molta qualitat arquitectònica, que està dissenyada per Agustí Borrell, que era un arquitecte magnífic i que amb poc pressupost es podria restaurar completament l'edifici. També creiem la parabòlica, que s'hauria de recuperar, i alguns altres edificis dintre del Parc Natural, i també com s'ha de gestionar tot aquest paratge, no? Perquè també, a part de la part de l'arquitectura i dels valors històrics i culturals, no? Arqueològics també, perquè hi ha un jaciment de la Vila Marinera de Pals, que va del segle XII al segle XVIII, que també és superimportant, i hem de preguntar-nos per què es va abandonar el poble mariner, perquè es va abandonar tot de cop al segle XVIII i va ser engolit per les dunes de la platja, i gràcies a això es preserva en perfecte estat el poblat mariner, i també creiem que això pot formar part d'aquest centre d'interpretació, tant la part de la Guerra Freda com de la part arqueològica, i també sobretot la part natural també, no? Perquè tenim evidentment espècies en perill d'extinció, tenim una zona que és única al món, no? Perquè són dunes litorals i continentals que s'estan en estat verge i que s'haurien de mantenir lliures de trepig, una certa vigilància, i fer uns itineraris de forma similar com, per exemple, s'ha fet als aiguamolls de l'Alt Empordà,
sí,
en els quals s'ha recuperat algunes construccions, no?, per poder també visitar i divulgar el que veus en el Parc Natural.
Clar, és que el fet també és aquest, clar, això era un altre dels aspectes que te volia comentar. És un espai que està al bell mig del Parc Natural, amb el valor ecològic que té aquesta zona, i a sobre, amb la fragilitat del sistema dunar, doncs té un què encara més per la protecció de tot aquest espai.
Sí, a l'espai pensem que, per exemple, hi ha espècies en perill d'extinció, per exemple, a nivell botànic hi ha espècies molt rares, per exemple l'estaquis marítima, després a nivell faunístic també, per exemple, i és una zona de cria del corriol camanegre, que és una espècie també en perill d'extinció, que necessita molta privacitat perquè posa els ous a la mateixa sorra en un moment en el que comença l'estiu, no? que és quan ja tothom comença a anar-hi. Llavors és molt important respectar les zones lliures de trepig, que actualment malauradament no s'estan complint, perquè és una zona molt gran i el Parc Natural no disposa de prou efectius amb els agents rurals que tenen, i creiem que és una oportunitat ara de fer una activitat també museística per poder tenir un horari i que aquesta activitat que li dona valor al Parc Natural, no? Perquè el fet de tenir valors històrics, també creiem que també d'aquesta manera es posen valor les coses a preservar naturals, no? I una mica amb una activitat legal dintre d'aquests edificis podem també posar una vigilància de la part faunística i florística, que és superimportant a Radio Liberty.
Doncs Pau, moltíssimes gràcies per passar per la Randa Mar, per presentar-vos o per informar-nos d'aquesta iniciativa, i molta, molta sort i molta energia perquè aquest projecte al final acabi reeixint de la millor manera.
Moltes gràcies a vosaltres per aquest temps.
A reveure.
folhas da chuva vem as lembranças e nessa distância lágrimas desce sem querer. Meu caminhão cortando o vento, meu coração batendo a 200, querendo te ver. Não vejo a hora de voltar pra cá.
I arribem a aquest final de la primera hora de Ran de Mar. En 3 minuts arribem a la desconnexió, però després tornem. Tornem a molt més reportatges i continguts. Parlarem, ens anima a Calafella, parlar amb la gent d'Amics de la Vela Llatina, Carlos Barral, que ens farà conèixer la història de la Francisca, l'última barca de bou de pesca arrossegament a vela de Calafell. Després parlarem de la problemàtica de la vespa asiàtica i la seva afectació sobre la producció de mel i el sector apícola a casa nostra. I després acabarem parlant amb el periodista Miquel Conote, un dels periodistes amb més guardons que ha publicat a més mitjans internacionals del nostre país, que dirigeix el documental de Guruguru Trial, que aborda el judici contra l'estat espanyol en el Tribunal Europeu de Drets Humans per les devolucions en Calena a Melilla. Així que no us aneu i tornem res a les 5 i 3, tornem a estar aquí un altre cop a Ran de Mar.
No para brisa, saudade dela começa a bater. Viajando com meu caminhão, só eu e Deus e a solidão. Barulho dos pneus da chuva, vem as lembranças e nessa distância, lágrimas desce sem querer. Meu caminhão cortando o vento, meu coração batendo a 200, querendo te ver. Não vejo a hora de voltar pra cá.
I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up. That's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum da dum dum da dum dum da dum da dum da dum. Mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in, wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum da dum. Da dum dum dum. Da dum dum.
Ràdio La Scala.
La Xarxa.
Ràdio La Scala, serveis informatius.